la tertúlia, el sociòleg Rafa López i els periodistes Jordi Bosch, Glòria Serra i Ernest Folch. Alan Llapoll, Pere Mas.
Són les 10 i 20. Demà farà una setmana que va de caure l'estat d'alarma i, per tant, el toc de queda. Molta gent tenia unes ganes immenses de sortir al carrer a la nit, com vam veure les imatges, però molta altra va optar per quedar-se a casa, ja fos per responsabilitat o perquè encara tenen por a sortir. Dirien que al final de toc de queda, però també ha coincidit amb unes dades que semblen cada cop més positives, amb un ritme de vacunació que va molt ràpid i que ens obre les portes d'un estiu, que és probable. És probable, eh? Perquè aquí hi ha moltes variants encara que no sabem exactament què pot passar, serà molt millor que el passat. Davant d'aquesta situació, avui volíem saber com estem en general, si encara teniu por, si malgrat l'optimisme preferiu ser prudents, si creieu que la pandèmia ens pot passar factura uns quants mesos, o si per contra ho veieu tot amb un cert optimisme, si teniu ganes de sortir, de tornar-nos a interrelacionar. En fi, les pors, neguits, angoixes que podeu tenir a través de notes de veu al 669-10-10-10. Toni Calvo, psicòleg, terapeuta familiar i director de la Fundació Galatea, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Amb el ritme de vacunació actual, les dades que comencen a anar bé al final del toc de queda, tot això fa pujar els ànims o hi ha una certa por incrustada?
Jo crec que hi ha un sentiment d'ambivalència. Recordem que un dels conceptes associats estretament a la pandèmia és la incertesa. La incertesa que també genera por. És aquest cercle virtuós, diguéssim, entre cometes, por i incertesa. Aleshores, en aquests moments, amb tot el tema de la vacunació creixent, doncs això, evidentment, genera expectatives positives, esperança, però també a la vegada pors, és a dir, pors si això realment és així. Després també tenim les controvèrsies que hi ha dintre de les pròpies vacunes, la barreja de vacunes, és a dir, aquí també hi ha tot un altre focus, diguéssim, que no, a vegades no, sempre no ajuda, diguéssim, a clarificar. Per tant, jo crec que són sentiments d'ambivalència i en els que hem d'entendre molt bé, per una banda, el cansament acumulat i, per altra banda, les ganes, diguéssim, entre cometes, de normalitzar, d'estar bé, de passar-s'ho bé, que fins i tot a vegades porta a situacions inadequades.
S'entenen les imatges de la setmana passada, diguem-ho, en aquest context?
Perdó?
Si s'entenen, en aquest context que ens explicava, sí, de voluntat d'aquesta situació de voler sortir, d'aquest sentiment ambivalent que ens deia, les imatges d'alguna gent la setmana passada, sí, el cap de setmana passat?
Sí, aviam, són imatges que, posades en el context i tenint en compte això que acabo d'assenyalar, jo crec que es poden entendre, la qual cosa no vol dir que les estigui justificant en absolut. És a dir, la naturalesa humana dona pel que dona, som el que som, i després de tota aquesta experiència personal i col·lectiva que és aquesta pandèmia, doncs lògicament, el que, en la mesura que la situació sembla que millora, les persones i algunes franges d'edat més que altres tenen ganes d'explotar, d'alliberar-se. I, per tant, les primeres situacions que sembla ser que ho acompanyen, la gent busca escletxes i té ganes, entre cometes, de celebrar col·lectivament que això va bé. Insisteixo, i això posat en el context s'entén, una altra cosa és que jo crec que s'escau encara ara, i en majúscules, molta, molta prudència. Molta prudència.
Clar, aquesta prudència és córrer el risc que un excés d'eufòria pugui fer un efecte contrari, és clar.
Sí, de fet, de totes maneres, quan portem tant temps, diguéssim, subjectats a la cadira, és lògic que tinguem unes ganes de sortir corrents, d'explotar, de compartir, de passar-nos-ho bé. I, evidentment, si ens passem de frenada, això pot portar efectes que inclús ens puguin fer anar enrere, amb tot el que també negativament pot repercutir a nivell col·lectiu i a nivell també individual. Insisteixo que jo crec que hem d'entendre aquesta ambivalència. Ho dic perquè no acabem criminalitzant-ho tot, ni per altra banda caiem en deixar-nos anar i passar-nos, com deia, de frenada.
Encara hi ha molta gent que té por, és normal?
Sí. Hi ha molta gent que de base, diguéssim, funciona amb molta prudència, ha estat molt atemorida durant molts i molts mesos. Ara sembla ser que veiem la llum al final del túnel, però com deia en Josep Corbell avui a La Vanguardia, doncs encara estem dintre del túnel. Com deia, hi ha encara moltes incerteses, també al voltant de les vacunes, hi ha molta confusió i, per tant, davant davant d'aquesta situació, molta gent, per pròpia naturalesa, per pròpia estructura de personalitat, diguéssim, peca, per dir-ho així, per defecte. I, per tant, això portat a l'extrem és por, i encara hi ha molta gent ara, que li costa sortir al carrer, li costa socialitzar.
I com poden superar això?
Bueno, jo crec que hi han diversos factors. Jo crec que segurament en molts casos caldrà el suport d'algun professional expert que els ajudi a fer aquesta mena de descompressió, aquest anar sortint a poc a poc, tenint el que nosaltres anomenem una experiència emocional correctiva, és a dir, que et permeti viure en positiu allò que et fa por i que fins ara en aquests moments et té agarrotat, et té dintre agafat per la por, poder-ho viure a poc a poc, de manera progressiva, i també tenir un entorn que ho acompanyi. Òbviament, amb la mesura que també l'evolució de la pandèmia es vagi confirmant en la línia que portem, sembla ser, aquestes darreres setmanes, i, diguéssim, un es pugui anar relaxant per arribar a aquesta experiència emocional correctiva, que és un dels aspectes bàsics, és a dir, sentir que allò que et fa por no ho pots afrontar i et genera una experiència que no és negativa, sinó que és positiva. Això és el primer pas, diguéssim, per poder superar aquesta por.
Parlant de por, què els diria a les persones que tenen por a vacunar-se?
Bueno, jo crec que és un tema de... En aquests moments tenim bastanta informació i bastanta evidència dels beneficis de les vacunes. Insisteixo, al costat de totes les controvèrsies que hi ha al voltant de les vacunes. Però en aquests moments jo crec que hi ha indicadors importantíssims com el de les residències, no? Les informacions que ens arriben dels Estats Units, tot i que també tenim la del Japó, no? Jo crec que en aquests moments és un tema, la pandèmia ens fa valorar riscos i en aquests moments el tema de la vacuna sembla que és l'opció més clara, diguéssim, per poder superar, evidentment, aquesta pandèmia. Per tant, jo crec que fa falta en aquestes persones informació fiable, informació que pot ser que hagi de ser transmesa de manera molt persuasiva perquè entenguin, valorin i, evidentment, prenguin les seves decisions.
Molta gent també ha optat una mena de prudència en tot, és a dir, com un estat enmig ni d'eufòria ni de depressió, una mena d'apatia, no?
Bueno, jo crec que més que apatia és això que deies, no? De prudència, d'observar, de contemplar, no? D'anar veient què puc fer abans de donar una nova passa. I això no ho hem de confondre. A mi em sembla un plantejament adequat, però que a vegades va molt condicionat a l'estructura de personalitat de cadascú, també a les franges d'edat. Hi ha els joves, com també hem vist el cap de setmana passat, els joves, per naturalesa, per pròpia evolució, tenen una necessitat molt i molt important de sortir corrents en tots els sentits, no? I aquí, doncs, també hem de ser prudents a l'hora de jutjar-los d'una manera o d'una altra.
Hem pensat massa poc, precisament, amb aquesta gent jove durant tota l'època pandèmica?
Jo crec que hem pensat molt poc. És una de les franges d'edat que més i més han patit. És a dir, les hormones, la necessitat d'experimentar, la socialització han estat, diguéssim, coartades durant molt i molt de temps. Molts d'ells han quedat en un racó, molts d'ells han optat per enganxar-se a les pantalles, molts d'ells han entrat en una crisi, diguéssim, personal, vull dir, en aquests moments es diagnostiquen depressions, diguéssim, a franges d'edat que fins ara, doncs, no eren freqüents, i després, per exemple, també han augmentat els trastorns de conducta alimentari en aquestes franges d'edat.
Glòria Serra.
Sí, bon dia. Miri, és una pregunta gairebé diria que personal. Nosaltres que hem passat com a família dos problemes de salut molt greus durant la pandèmia. Ara tenim un familiar ingressat a la UCI amb Covid i estem molt preocupats per la salut mental dels familiars més directes, de la part, concretament de la parella d'aquesta persona. I mirava jo ahir la nit precisament amb aquest tema que, així com hi ha una alta incidència de depressió i angoixa en aquells que han passat la Covid i han estat molt de temps ingressat a la UCI i a l'hospital, aquests barems són molt més alts fins i tot en els seus familiars directes. Tenen molta més depressió i molta més angoixa. I això ens preocupa no només en aquest moment present, que encara estem, diguéssim, lluitant contra la malaltia i la psicologia passa a segon terme, sinó el que pugui passar en el futur. Quina és la transcendència de tots aquells que han passat la malaltia, ells i els seus familiars, amb situacions greus i llargs ingressos a l'hospital i a l'UCI?
jo m'atreveixo a qualificar de persones en situació de risc en relació a problemes de salut mental. Això és evident. L'impacte d'una situació com aquesta, viscuda com a malalt de Covid o familiar de malalt de Covid i proper, diguéssim, a tot el que és la mort, el que és el patiment, el que és la incertesa novament, i quines inclús poden ser les conseqüències, això evidentment et situa en una situació d'inestabilitat emocional molt i molt important. Per tant, jo en aquests casos i a les alçades que estem, decididament jo crec que és molt aconsellable el contactar amb professionals de l'àmbit de la salut mental que puguin acompanyar, puguin orientar, puguin ajudar, diguéssim, a conduir-se en una situació tan complexa com aquesta, així de clar.
Per cert, que acaba de dir Toni Calvo que es diagnostiquen depressions a franges d'edat que no eren freqüents. Potser estaria bé precisar a quines es comencen a detectar ara i quan eren més habituals, o quines eren les que eren més habituals abans.
Aviam, en aquests moments es comencen a detectar depressions reactives i fins i tot d'un més elevat nivell a edats a partir de 12 anys, 13, 12, 15, 16 anys, que era una franja, diguéssim, poc relacionada amb quadres depressius relativament importants.
Sí, senyor Calvo, bon dia.
Sí, bon dia.
Una pregunta segurament ingènua i una mica innocent, però vostè estava parlant ara una mica de les conseqüències negatives en diversos col·lectius de la pandèmia. La meva pregunta, és senzilla, que és: i conseqüències positives? És a dir, vostè quines coses creu que en podrem treure d'aquí en endavant en positiu de tot això que hem viscut, si és que se'n pot treure alguna cosa positiva?
Per mi, indubtablement, es poden treure conseqüències positives. És a dir, hem d'estar observant quins aprenentatges podem fer d'aquesta pandèmia. I si som conscients de que volem aprendre coses, en podem aprendre i moltes, des del punt de vista individual, des del punt de vista col·lectiu, des del punt de vista institucional. Per exemple, abans de la pandèmia ningú qüestionava, i a més fins i tot tenia un cert prestigi social, el fet de fer activitat esportiva, cuidar-se per fora, per dir-ho així. En aquests moments, la pandèmia, una de les lliçons que ens posa sobre la taula és la necessitat de cuidar les pròpies emocions, de cuidar-se per dintre, la necessitat de disposar de recursos per afrontar dificultats, la necessitat de cuidar les relacions interpersonals, perquè no oblidem que en aquests moments ens envaeix, entre cometes, una altra pandèmia, que és la pandèmia de la crispació. Aleshores, poder ser conscient de tot això, cuidar-se per dintre, cuidar les relacions, aquest és un aprenentatge que seria molt i molt bo que poguéssim fer. Sí. També les institucions que se n'en cuiden, no?, que tenen responsabilitat sobre la ciutadania, també han d'aprendre coses. A mi una de les coses que més em preocupa a nivell individual i a nivell col·lectiu és no ser conscient de que molt possiblement haurem d'utilitzar des d'allà esquemes diferents per solucionar problemes, esquemes diferents als que hem utilitzat fins ara. Fer coses diferents perquè passin coses diferents.
Rafa.
Sí. Agafant la pregunta que li feia l'Ernest, sempre es diu que la crisi, des de diversos punts de vista, doncs, per exemple, l'economia, la crisi és una oportunitat, des del punt de vista de les arts, les crisis personals creen molta creativitat, i des del punt de vista psicològic, la crisi també és una oportunitat per autorreflexionar sobre un mateix, per conèixer a un mateix, no? I la pregunta vindria per aquí, no? Quina autorreflexió hem de fer sobre nosaltres mateixos quan ens hem enfrontat a la crisi, que en situacions normals potser no ens coneixíem, no? En el frontispici aquell de conèixer a ti mateix.
Sí.
I després, des del punt de vista institucional, em sembla molt important, el gran repte de la salut mental des del punt de vista del segle XXI, què han de prendre les institucions quan parlem de la inversió en salut, no oblidar-se de la salut mental, i quines són aquests aprenentatges i aquestes polítiques públiques que s'haurien de posar en marxa en ple segle XXI.
Sobre el primer plantejament, jo crec que hem de començar a pensar que la introspecció, és a dir, el pensar per dintre, com solucionar els problemes, quines són les sensacions, quines són les emocions que m'envaeixen, per exemple, en la situació de la pandèmia, en situacions puntuals de casa, en les relacions. Aquest és un exercici que hem de fer més sovint. Normalment tenim la tendència a socialitzar el malestar, socialitzar el patiment, que està bé en part. Hi ha una altra part que és mirar-nos per dintre, entendre'ns per dintre, sobretot, no fer psicopatologia de reaccions i d'emocions que són normals, entre cometes, que formen part, diguéssim, de la salut. Per exemple, hem dit moltes vegades que la por que la gent pot tenir en una situació de pandèmia és una por sana, és una por saludable, eh? És una emoció primària. Doncs el que no podem convertir aquesta por és en un trastorn fòbic, per exemple, no? Evidentment, si la cosa s'accentua, podria ser, però no fem psicopatologia de lo que són reaccions, diguéssim, més ordinàries i sanes. En aquest sentit, com dic, la introspecció ens ha d'ajudar a entendre'ns i a conèixer-nos una miqueta més per dins. Sobre l'altre plantejament, el de les institucions, sobre el que és les xarxes de salut, les xarxes de salut mental específicament, jo crec que aquí, i em consta que s'està fent, ha d'haver-hi una revisió molt i molt important. Molt i molt important. Jo crec que la pandèmia també ens situa el que és la salut mental en una altra dimensió. No pot ser una branca residual de la salut de la ciutadania. Al contrari, una bona salut emocional, una bona salut mental, fins i tot ens pot fer afrontar altres aspectes de salut més física, diguéssim, més fisiològica, en millors condicions. I en aquest sentit s'han de posar més recursos i organitzar els recursos diferents, sobretot per una qüestió que ens sembla molt i molt determinant. Fins ara, en aquests moments, anar a la xarxa de salut mental, diguéssim, havies de tenir un problema de trastorn mental sever, molt important, per poder ser tractat. Tot el que podríem dir patologia mental no severa, quadres de tipus reactiu, de tipus adaptatiu, que és una mica el que està predominant en el si de la pandèmia, doncs, considerats menys greus, doncs tenien més dificultats de ser tractats dintre de la pròpia xarxa. Sobre això cal fer una molt important revisió, i més tenint en compte l'important desenvolupament que tot el tema de la telemedicina ens pot aportar per donar una atenció psicològica.
Són les 10:36 minuts, tenim algunes preguntes d'oients, per exemple el Carles des de Barcelona, que està bastant intranquil.
Certament és sensació d'intranquil·litat envers aquesta tornada massiva a la normalitat que vol fer tothom en forma de turisme, en forma de vols, en forma de feines, en forma de gent, un altre cop a tot arreu, no? Les carreres per omplir bars, discoteques, restaurants... Trobo que tothom té moltes ganes de córrer i trobo que de vegades no es té en compte ja no els factors epidemiològics, sinó factors de salut mental i de reaprenentatge que tothom deia que hauríem de reaprendre, no?, d'aquesta crisi.
Estic d'acord amb la reflexió que ens fa aquest oient i aquí també ho connectaria amb el que dèiem fa un momentet, no? La necessitat de que, tot i veient com la gent en termes generals està reaccionant, un ha de fer la seva pròpia reflexió i veure si s'hi vol afegir o vol mantenir-se en aquest punt de prudència, d'observació, per anar veient com es reencaixen les situacions en aquesta normalitat. Pensem que la naturalesa humana té la necessitat, diguéssim, de defensar-se de tot allò que considera una agressió. Aquesta pandèmia és i ha estat i continua sent una important agressió. Tenim ganes de fugir, tenim ganes de passar-nos bé. Això és sa, és el que ens permetrà, quan puguem i tinguem més garanties, de poder millorar la nostra salut mental, però encara estem, diguéssim, dintre del túnel.
La Lisa.
Jo durant la pandèmia a l'inici vaig tenir ansietat i també m'he tornat més hipocondríaca. Malgrat actualment estic molt contenta de la situació, de que per fi veiem la llum al final del túnel, em costa visualitzar una normalitat pel que fa a trobades o a celebracions una mica massificades. M'esgarrifo quan arribi l'època de Nadal. Sé que és un contrasentit i això també m'angoixa.
Està molt bé, això. És interessant, aquesta pregunta.
Sobre la primera part de la tendència a la hipocondriasis, jo li faria d'entrada en aquest oient un suggeriment. No crec que s'hagi tornat més hipocondríaca, suposo que és una manera de dir-ho. Jo crec que s'ha tornat més sensible a tots els temes vinculats a la salut i també als de la salut mental. Torno a dir, jo crec que la pandèmia ens fa revisar la importància i la transcendència de la salut per cadascú de nosaltres, fent molt, molt èmfasi en el tema de la salut emocional. A part d'això, torna a sortir, i de fet m'agrada escoltar-ho, no?, amb algunes de les intervencions, aquesta prudència, és a dir, aquest observar que anem bé, però també la prudència, diríem, què passarà. Home, vull pensar que d'aquí Nadal, si seguim el ritme de vacunació actual i sabrem més coses, m'agradaria pensar que potser no podran ser uns Nadals prepandèmics, però podran ser millor que els anteriors.
La Rebeca, que parla de la primavera.
Jo pateixo alguns problemes lleus de salut mental, molt lleus, però en general he passat un molt bon any de pandèmia. Ara bé, a la primavera d'aquest any, del 2021, ha sigut molt dura, no? Perquè he fet un baixón d'ànim molt considerable i això pues, m'incapacita, no?, en algunes de les àrees de la meva vida. El que es diu l'esgotament pandèmic, no?, la fatiga pandèmica, doncs penso que al final ha fet estralls.
Sí, jo aquí hi afegiria un altre concepte conegut també, que és el de l'astènia primaveral, que és un efecte que algunes persones més hipersensibles doncs pateixen, o inclús algunes d'elles afegint-hi temes d'al·lèrgies, que són factors que encara diguéssim, fan que l'estat d'ànim estigui molt més afectat i molt més, diguéssim, qüestionat. És a dir, és lògic, a part del cansament d'aquesta fatiga pandèmica, podem tenir un tema d'astènia primaveral, més està sent una primavera on hi ha canvis molt, molt sobtats de temps, on la pressió atmosfèrica, la humitat és molt, molt variable, passem en pocs dies, en poques hores, a diferents estacions alhora, i, per tant, hi ha aquest altre factor de les al·lèrgies, que això ho estem veient molt dintre del sector salut, que també estan interferint molt a l'hora de treure conclusions, perquè a vegades pot ser més un factor vinculat a una al·lèrgia o a l'astènia primaveral i no pas a altres qüestions, a sentir-se, diguéssim, mentalment en una situació més greu.
El Sergi parla de la seva parella.
Hola, bon dia, em dic Sergi. Soc company i company de vida d'infermera psiquiàtrica, amb tot el que això comporta. Com he d'ajudar una persona que ajuda? Quines eines hi han per ajudar-les?
Que bona, que bona, que bona aquesta història.
Bon
fixa't, amb la pregunta que fa ja l'està ajudant, és a dir, perquè demostra una actitud, una predisposició, una proximitat en la seva parella absolutament clara i inqüestionable. Jo crec que lo fonamental és ser-hi, acompanyar, escoltar, estimar, comprendre, i a vegades simplement estar en silenci. Aquest acompanyar no vol dir donar receptes de com ella ho ha de fer. Són tots els professionals de la salut, en els casos també de la infermeria psiquiàtrica o de salut mental, estan també en una situació de col·lapse important. Jo crec que ara també entrem no solament amb les UCIs crítiques, sinó amb els serveis de salut mental en situacions crítiques a l'hora d'atendre patologia, quantitat de gent, etc. Per tant, jo aquí diria ser-hi, estar molt a prop, acompanyar i vigilar molt, cuidar molt les relacions. Allò que una altra vegada hem dit, si jo cuido, et cuido a tu, tinc moltes més possibilitats de que tu em cuidis a mi. I aquest cuidar, insisteixo, no vol dir donar receptes. Aquest cuidar vol dir, a vegades, estar, i deixeu-me utilitzar una expressió que moltes vegades l'entenem associada a altres entorns, que és acompanyar l'altre en els sentiments.
La Rosalia, que té por.
Quina mena de solució o de consol se li pot donar amb aquestes persones que no arriben a la franja dels 50 i que de veritat estan molt atemorits perquè com que no els hi ha passat res, perquè no tenen ningú al seu entorn que hagi passat el Covid, llavors aquesta gent tenen molta més por que els altres de 80, per dir-ho d'alguna manera, segons estan al meu entorn. Pensen que les coses no aniran a millor sinó a pitjor.
Dos qüestions. Una, hi ha un principi general que convé tenir molt clar, que és que cada vegada que evitem allò que ens fa por, empoderem allò que ens fa por i ens desempoderem nosaltres per poder solucionar aquesta por. Per tant, és millor afrontar que evitar. Si afrontar és molt difícil, anem a l'altra part de la resposta, tornem, és molt possible que es necessiti el suport d'algun professional que pugui ajudar a pautar la manera d'afrontar aquesta por. El que no és bo és quedar-se encapsulat, perquè aquesta por moltes vegades es va fent cada cop més gran. Insisteixo, cada cop que un evita allò que li fa por, diguéssim, és com un globus, no? Aquesta por va creixent. Per tant, l'hem de desinflar el més aviat possible.
Molt bé. Moltes gràcies, Toni Calvo, una vegada més, per acompanyar-nos avui aquí al Món RQ. Ànims i força.
Moltes gràcies, un plaer i una abraçada per tothom.